Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Aleu bona la ràdio, és en la nostra veu. Som Ràdio Vila-real, la que tu sents. Som un gran equip, ho veus, amb música i notícies. Connectem amb la gent en el programa Protagonistes. Ai, cada dia estem amb Susana i Txelo, per cada dia tu te ho passes bé. Ràdio Vila-real, la nostra llar, on els somnis volen. Històries del barri, tradicions que no moren, la veu de la ciutat i de l'equip de la nostra vila. Com és el Vila-real, que gràcies a Javi Mata mostra sempre informats amb un so que ens enamora. Cada programa un viatge, amb rialles i emoció. Fem del dia a dia una gran celebració. Ràdio Vila-real, la nostra llar, on els somnis volen. I la vida és cançó, amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Vila-real, et portem la passió. De matí a la nit, sempre amb tu, compartint històries, una gran veritat. La ràdio ens uneix, som un sol cor, Vila-real sempre en cada emissió. Ràdio Vila-real, la nostra llar, on els somnis volen. I la vida és cançó, amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Vila-real, et portem la passió.
Molt bon dia, són les 12:03. Avui estem a 15 de juliol. I miren, notícia d'última hora. La inflació valenciana escala fins als 2,6 el juny per, diuen, l'encariment dels carburants i els aliments.
La paraula.
Que vos ha oblidat el que vos he dit de la inflació? No, no. Per molt que vulgueu fer-vos els desentesos, la inflació és com aquell ruido de fondo que no te deixa dormir, que no es veu, però que se nota, eh? I molt. Cada volta que passem per caixa i la bossa de la compra és més lleugera, però el tiquet és més car. La inflació ha tornat a fer de les seues. Total. O sigui, és sí o sí. En termes senzills, la inflació és l'augment sostingut dels preus dels béns i serveis. Dit així, d'aquesta manera, pot aparèixer un concepte tècnic, inclús i tot econòmic, de despatx, no? Però no, En realitat és una realitat que toca de ple el bolsillo del ciutadà normal. El del sou de sempre. El de la pensió modesta o el del contracte temporal. Quan la inflació puja, el poder adquisitiu baixa. Jo rebo una notícia a última hora que me diu que la inflació valenciana escala fins al 2,6 i jo ja me poso a tremolar. Perquè en els mateixos diners compre menys. I això per què passa? Pues perquè se barregen múltiples factors. L'encariment de les matèries primes, els conflictes internacionals, les crisis energètiques o decisions polítiques. Però per a nosaltres, per al ciutadà, poc importen les causes si el resultat és sempre el mateix. Perquè estalviar es fa difícil. Bueno, impossible. I arribar a la fin de mes, pues, se fa molt difícil, però és que no tens més remei. És dir, estalviar no estalvies. Això ja ho tens clar. Per arribar a final de mes, pues imagina't. I què fa l'Estat? Pues en teoria els bancs centrals ajusten el tipus d'interès per a controlar la inflació. Però aquestes mesures no sempre arriben al carrer amb la rapidesa i l'eficàcia desitjada. Ah, perquè tu fam tens cada certes hores i tens que anar a comprar i tens que... Ah. Mentrestant, patim i les conseqüències. Els joves ja no és que vegin junt la possibilitat d'independitzar-se, no, és que ni ho veuen. I les famílies fan màgia per omplir el carro de la compra. Però quan dic màgia és màgia. I els iaios amb les pensions fan equilibris per arribar a tot, perquè clar, ells se lleven el que faci falta perquè els es joven no es falte de res. ¿Vale? Però és que no poden llevar-se més. I en aquest escenari la inflació no només és una qüestió econòmica, és una qüestió social i afecta la qualitat de vida i genera desigualtats. No. Jo és que la frase de generar desigualtats, jo és que crec que ja tot el món està per un estil. I estan posant-nos en qüestió a una barbaritat de gent perquè, per més que vulguin, no poden. Perquè si el sou ha muntat, però els carburants i el menjar ha muntat tres vegades més. I el més grave de tot és que és un fenomen conegut i normalitzat, com si fos una cosa inevitable. Jo ahir demanaria i exigiria respostes. I des de no resignamos. Perquè darrere de cada punt percentual d'inflació hi ha una història personal de renúncies, d'adaptacions forçades, de drets que cada vegada són més febles. I aquestes històries, que són la de tots, és que clar, no són casos aïllats. Se mereixen, no. Són necessaris en aquesta agenda pública dels dirigents. Per a mi, sí. Estava preguntant-li abans a Txelo la paraula del dia. I clar, hem elegit la paraula mare, perquè mare meua la inflació en 2,6. La paraula del dia. Every breath you take.
Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real.
Mare. La paraula mare s'usa per a referir-se a la dona que ha tingut un o més fills. Per extensió, també s'aplica a qualsevol animal femella que ha concebut o parit alguna cria. I per analogia, també ha desenvolupat altres significats que fan referència a la causa que ha donat lloc a alguna altra cosa. Així, per exemple, parlem de la séquia mare per a referir-nos al canal principal d'un sistema de reg, o de les cèl·lules mare per a qualificar aquelles cèl·lules que tenen la capacitat de dividir-se il·limitadament per a donar lloc a altres cèl·lules. A nosaltres, els valencians, la paraula mare ens vingué del llatí mater, però l'arrel profunda d'este vocable presenta similituds en moltes llengües del món, cosa que fa pensar que és una paraula bàsica, compartida per molts pobles, que, tot i viure dispersos i distanciats entre si, tenen lligams remots que els agermanen. Entre les llengües germàniques, les semblances són evidents. En anglès es diu «mada», en alemany «muta», en suec i danès «mother». Entre les llengües eslaves també es poden apreciar clarament les similituds. El nom de la mare en rus és «mat», en polonès o en txec es diu «matka», en serbi «maika». Inclús en llengües tan remotes com l'hindi es poden trobar clares similituds. En esta llengua, a la mare se li diu «mata». Al final, com oportunament ens recorda la dita, de mare no n'hi ha més que una. I així pareix que ha passat també amb la paraula que la designa, encara que després s'hagi ramificat en múltiples variacions.
Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real. Este verano, las noches de onda suenan y se viven diferente. Julio y agosto, la Plaza España se llena de magia y humor con el ciclo Onda Show. 8 tardes de comedia y espectáculos gratuitos para toda la familia. Porque la cultura en onda no se va de vacaciones. Consulta la programación en Onda Punes. Ajuntament d'Onda.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
¿Eres hombre y tienes más de 45 años? Es el momento de cuidarte. La Asociación Castellón contra el Cáncer lanza en Vila-real un nuevo servicio gratuito de prevención del cáncer de próstata. Con la atención personalizada del doctor Mateo Pérez Mestre, podrás resolver tus dudas y hacerte una revisión sin coste alguno. Pide tu cita al 670-828880. Asociación Castellón contra el Cáncer. Prevenir es vivir. Calle Cataluña número 1, esquina con Polo Bernabé.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedresín número de Vila-real.
¿Un Big Mac con pollo de qué? ¿Eh? ¿De qué? No se puede cambiar lo que es perfecto.
Dale una oportunidad, anda.
Es que no es un Big Mac si tiene pollo, ¿no?
Que sí, no seas cabezón. Se llama Big Mac Pollo.
¡Mmm! Hasta que te prueba el nuevo Big Mac Pollo, solo en McDonald's por tiempo limitado.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Vila-real y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Vila-real. Óptica Vila-real, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
En la Força de Grúas Tomás, Nice, Elevat. Elevat. El Centre on millor te formaràs. Vols disposar de cursos de prevenció? Certificat professionalment en fontaneria, electricitat o albañileria? O tal volta a ser operador de grua torre, grua articulada o autopropulsada? Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació. Carretera d'Onda sense número, en Vila-real.
T'agradaria reforçar la teua memòria d'una forma lúdica? Apunta't a la nova edició del taller d'estimulació cognitiva per a majors de 60 anys que t'ofereix Fundació Caixa Rural per al mes d'octubre. Inscripcions en fundacionCaixaRural.org. Places limitades.
El Mercat Central de Vila-real, el mercat de sempre, ara més modern. Wi-Fi gratuït, compra en línia amb recollida en taquilles refrigerades, nova web i aparcament gratuït. Redescobreix el mercat amb una imatge renovada. Compra de manera fàcil, ràpida i còmoda. Ajuntament de Vila-real, amb suport dels fons europeus Next Generation, Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, Govern d'Espanya.
El camí cap a una província més eficient, sostenible i amb més recursos està en marxa. La Diputació Provincial de Castelló ha llançat un pla pioner perquè els municipis disposen de més recursos econòmics gràcies a l'eficiència energètica i la sostenibilitat. Actuem per reduir la despesa energètica, promovent l'autoconsum i les fonts d'energia renovable en dependències municipals. Les instal·lacions d'energia no només reduiran l'impacte mediambiental, sinó que també generaran un estalvi significatiu, alliberant fonts per invertir en serveis i millores per als veïns. Castelló avança cap a un futur més verd i pròsper. Diputació de Castelló.
Renueva tus ventanas en Big Mat Pepe Arenós y ahorra en tu factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. Pide financiación a tu medida y asesoramiento en la subvención. Tu bolsillo te lo agradecerá.
Big Mat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Vila-real.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti, Sé Tú. Avenida Pío 12, 30.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Vila-real, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vila-real.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Vila-real.
Sé que quizá no es el momento ni es el lugar ideal, pero dejarlo pasar sería un triste final.
Toni Marín, regidor de l'Ajuntament de Vila-real, en este cas de Salut. Bon dia.
Bon dia, Susana, a tu i a la teva audiència.
Toni, vens a presentar-nos a la nova tècnica de la UPK, important, Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives. Per a qui no sàpiga què és això, és sí que previndre els riscs derivats del consum de tabac, d'alcohol, altres drogues i conductes que poden produir dependència. Ahí és anar.
Exacte, conductes en substàncies i addiccions en substàncies és en substància, imagina't, i la importància de la prevenció avui en dia.
Mos portes per a que en coneguem a Elisa Marimón. Bon dia, Elisa.
Bon dia a tots i a totes.
Ocupa un puesto que s'ha deixat el llistó molt alt.
Moltíssim alt, perquè ha estat molts anys, bueno, quasi que va fundar la UPK, entonces se diu UPC, d'ací de Vila-real. Porté, no sé, una barbaritat d'anys treballant així. Ha fet un canvi perquè l'han requerit des de València per anar a treballar en els afectats de la dana. I és molt difícil arribar al nivell que té, perquè a més és un referent en tota la comunitat valenciana, no sols en Vila-real, eh? José és molt famós en tota la comunitat valenciana en el tema de les drogodependències.
Per així, o sigui, per lo que fa a la nostra ciutat, evidentment ell ha sigut un... No sé si hi haurà algun millor. Hasta ara ell ha sigut de lo millor, val? José Gisbert, que a més l'hem conegut molt, mos ha explicat moltes coses, però ara estàs tu, Elisa, i tu coneixes la casa?
Jo he treballat així en l'Ajuntament de Vila-real, bueno, porta 16 o 17 anys, ja m'he perdut. Estava en Serveis Socials Generals, en l'equip de Família i Infància, ara últimament es deia l'ESPIF, i ara quan José va decidir anar-se'n a València, ens van proposar des de l'Ajuntament si algú volia fer el canvi i vaig tirar endavant. Entonces, de moment estic en la UPK.
Regidor, se proposa si algú vol fer el canvi, per què se proposa d'esta manera?
Bueno, perquè crec que és important, seguint també les indicacions de recursos humans, vaig fer la consulta, que la gent que coneix el Vila-real i, i casos concrets en els quals pues, ja s'ha treballat en família o tot el que així generem és més fàcil, primer que algú pugui estar interessat i segons pues, el bagatge que té pues, òbviament acurta molt els plaços a l'hora de ficar-se en marxa i tindre un coneixement clar de lo que és l'atenció que donem i tots els recursos que s'envolten.
En este cas, si no hubiera sigut d'esta manera, antes parlàvem del perill que se pot córrer quan esta plaça queda vacant, perquè este puesto és un puesto on acudís molta gent.
Sí, jo crec que sempre ha sigut important, però avui en dia encara més, i si te'n vas a tres àrees, com pugui ser l'àrea purament sanitària, la medicina està pegant un canvi brutal a lo que és la medicina comunitària, a la prevenció, i ahí mos estan donant molt el paper als ajuntaments perquè des de la prevenció puguem treballar molt en aquestes tasques i tot el que arriba, diguem, a sanitat, pues siguen coses que ells puguen manejar i no quan ja els casos són molt cronificats o més greus, no? Per tant, jo crec que avui en dia el que és la tasca de l'Ajuntament és la tasca de la prevenció i en aquest cas de la UPK és vital.
Elisa, imagina que clar, la tasca ja la coneixeries, però què és el que més t'ocupa en aquest moment?
En este moment estem, bueno, des de la Conselleria de Sanitat i la Conselleria d'Educació han fet un conveni i l'any que ve en els centres educatius es van a fer uns tallers anuals, bueno, el projecte és per a 4 anys i estem, la UPK té la funció d'assessorar i orientar als centres educatius en estos programes que es faran. Serà una cosa molt innovadora perquè començarà en setembre o octubre, els col·legis i instituts es podran adaptar i la conselleria sí que ha ficat tot el material disponible, bueno, que són material per a cada alumne, per a material per al professorat, una web interactiva. Entonces nosaltres som els que assessorem i orientem als centres educatius i estem en tota aquesta tasca. Fa en el mes de maig es van formar des de la conselleria i ara estem reunint-nos en els centres educatius per a veure quina és la forma de formar a aquests centres educatius, a aquests tutors o la persona que decidisca en cada centre fer aquests tallers, perquè és per a tot el rango d'edat, des de primer de primària fins a sexe de primària i després en secundària, primer, segon, tercer i quart de l'ESO. Entonces, la nostra tasca estem treballant en això perquè l'any que ve tindrem molta feina en aquest aspecte.
I quan parlem de formar-los... I parlen tallers com?
Són tallers d'habilitats per a la vida. i es treballarà la empatia, el tema de les drogodependències, les addiccions al mòbil. És un taller, depèn les edats, es treballen unes coses o unes altres. Es treballen les habilitats per a la vida.
Perdona, Conter, des d'empatia hasta...
És que es depèn de l'edat, per exemple, els xiquets més xicotes, per exemple, des de primer de primària, tenen 10 contes i en cada sessió se supon que llegiran aquest conte o es el llegirà la mestra i després tenen que fer una sèrie d'activitats. Després això també s'emportaran a casa perquè els pares des de casa també tenen que treballar la sessió que han fet. Per exemple, si treballen l'empatia, treballen la resolució de conflictes, treballen l'assertivitat, cada conte va d'una cosa. Després, per exemple, hi ha un, el de segon i tercer de secundària, es diu Unplugged, i ahí sí que se treballen més el tema de les addiccions. Entonces, tenen un llibret i cada activitat pues una, és un test, es donen unes cartes, en l'altre tenen un trivial i van treballant de forma molt dinàmica i lúdica pues el tema de les addiccions. És que cada curs o cada etapa treballen unes habilitats diferents. I el que volen és que sigui, este programa està dissenyat per a 4 anys, perquè el que volen és que se treballi durant tota l'etapa. Claro, per exemple, el de primer i segon de primària és el mateix, el faran el primer o el faran el segon curs. El que passa és que este any és com el primer curs, entonces, el primer any que es fa, entonces igual no totes les escoles ho fan o no totes les escoles ho fan en tots els cursos. El que se vol des de la Conselleria de Sanitat, això se fa un poc per previndre la salut mental dels adolescents.
Claro.
I per això volen començar a treballar-lo des de primària. És un projecte a 4 anys i és un projecte que està avaluat, està científic, entonces se supon que té uns bons resultats. Perquè la Comunitat Valenciana és una de les comunitats on la salut mental dels nostres xiquets, xiquetes i adolescents està més merma.
Dona Conter, si treballem els més menuts des de l'empatia, podem evitar que siguin compulsius?
També, a veure, tenim que treballar des de l'escola, però després en la família.
Clar, clar. Però
també s'ha de treballar.
Sí, sí, no, però nosaltres, tal volta, els pares sí que som fruit d'aquesta compulsió a l'hora de tindre addiccions de qualsevol cosa, de qualsevol tipus, perquè se poden tindre addiccions al menjar, eh?
Sí, sí, sí.
Però, clar, a mi aquest programa me pareix tan interessant com que te fa reflexionar, perquè si de ben menuts treballes, per exemple, en un primer moment l'empatia... Clar, jo no sóc psicòloga. És a dir, i sempre pensem, no, és que clar, nosaltres no estem preparats, però sí, si agarrem un poc aquesta línia de l'educació i també ho treballem a casa, farà que després no tinguem xiquets en problemes d'addiccions de qualsevol tipus.
Clar, és que al final el que tenim que fer és treballar en l'escola, en la família i en la comunitat, en les tres àrees, i tenim que anar les tres conjuntament. Si en l'escola el tutor, el mestre fa un taller en el xiquet, però després en casa això no es treballa en el dia a dia, no només feis activitat perquè te la mane la mestra i se dia, no, però això ha de treballar dia a dia. Les famílies tenen un paper molt important i la comunitat, en este cas l'Ajuntament o la UPK, que som el servei comunitari, també tenim una feina important. Cada un la té d'una manera diferent.
Havies dit un programa que tenim resultats del que dona, però això és un programa, diguem, únic, és a dir, se farà i després...
De moment està plantejat i hi ha pressupost per a 4 anys.
Pressupostos que venen
de la Generalitat. Això és una iniciativa de la Conselleria d'Educació i de Sanitat, i els fons es fiquen Sanitat, Educació, el que ficarà és... com si diguem la mà d'obra, el professorat, que serà qui tindrà que impartir aquests tallers als alumnes. Cada escola decidirà en quina àrea s'impartís, perquè se pot fer transversalment, se pot fer des de l'assignatura de llengua en l'hora de lectura, per exemple, els xiquets de primària, o se pot fer en les hores de tutoria. Està obert un poc perquè els centres ho adapten al seu currículum.
I tenim fons per a 4 anys.
Per a 4 anys. El programa està dissenyat per a 4 anys.
Next Generation, imagine, no?
No, són de la Conselleria de Sanitat i Educació.
Clar, jo em pregunto... si això és tan important per a les nostres generacions, caldria reivindicar-lo, regidor, no?
Bueno, nosaltres ja estem ficats ahí i de primera mà ho hem agafat. És una de les coses que fa l'UPK, tot i moltes altres, no?, que tenen que veure en l'àmbit més local, com és el programa d'AON, com és el protocol que tenim, per exemple, en policia local, quan tenim algun cas de consum, com és la coordinació que tenim en Lluís Alcañiz, que anem derivant. Nosaltres així tenim una xarxa molt important, local, i després anem a tot. Si conselleria té algun tipus de educació de pla de prevenció, ahí anem. Si a nivell estatal n'hi ha algo, ahí anem. Si podem optar en algun moment algun programa europeu, ahí anem. En tot això estem treballant.
Clar, regidor, però en aquest cas, si no arriben, se comença quan ja se tenen els fons o se decideix començar i se comença?
No, això se començarà perquè això ja està a tarifa, però anem a veure, si tu analises històricament, mira, per exemple, lo que són els plans d'educació, no? Nosaltres, o jo almenys que ja tinc alguns anys, vaig a començar en la EGB. Sí. Ara estan en la XX, van passar per la LOS, la tal, la qual. N'hi han coses que haurien de tindre un criteri i no canvien. I jo crec que ahí sí que, pues, ja m'elevo un poc políticament, tots els partits han de tenir un quòrum en dir, anem a veure, si aquestes línies de treball, en aquest cas que estem parlant ara, que és de prevenció, són bones, anem a continuar-les en un horitzó que siga intocable, és dir, si funciona, estiga ara, per exemple, si en conselleria està el Partit Popular, si després ve un altre, siga PSOE, siga X, i està ahí, pues lo que funcione, deixem-lo, en coses tan sensibles com és l'educació, és la sanitat, i jo crec que això ha de ser la línia. I nosaltres reivindicarem tot aquest tipus de coses, però mentre si ara tenim 4 anys i podem en els col·legis d'ací treballar tot el que puguem per a implantar això i aportar nosaltres també, pues, el bagatge que tenim des de l'UPK, que és molt i molt enriquidor, pues ahí estarem.
Clar, perquè ara tot el món que estiga directe o indirectament involucrat en aquests 4 anys serà conscient, un des dels principis, uns altres entendran per què reaccionen així en un moment donat, però tens que estar prop d'aquest programa per a saber com se treballa, que al cap i al fi, al final ens fem tots una miqueta cada volta més conscients de lo que ens fa falta i fem cada volta més assertius als xiquets, els fem més intel·ligents per a ser capaços de que tot lo que ve emocionalment saber tratar-lo.
Sí, Susana,
que fort, me pareix, si la gent sabia la tasca que s'està fent per a aquest tipus de coses, que al final
són tasques necessàries perquè la infància i l'adolescència no té res que veure de fa 20 anys ara,
no res.
L'aterrissatge de les noves tecnologies i un poc per ahí va el campament que venim a presentar, pues, ha canviat molt les regles del xoc, inclús altres qüestions, pues, que n'hi ha més, no? Però jo crec que ha hagut un abans i un després quan ha entrat un telefonet que té connexió a internet i damunt unes fotos que són fan meravelles i tot el que n'hi ha, per mi això ha sigut un avanç, i després des de la perspectiva purament terapèutica, i cada vegada per això pues, tenim més casos d'atenció a addicció sense substàncies, i això Elisa te podrà dir un poc el que estem veient, que no és que siga diferent el que se veu en altres països, però nosaltres ho podem atestiguar en els casos que veiem. Per tant, a partir d'ahí tot el que puguem invertir en aquesta infància i adolescència serà previndre la salut mental i una salut mental saludable, a la redundància, dels xiquets i les xiquetes. I per acabar una miqueta el que estava dient, aterrant en el que abans ha dit Elisa, que és les tres potes que són, pues, la família, l'escola i la comunitat. Ahí tenim que anar tots en el mateix discurs. Si en el col·legi, per ficar un exemple, el professor està enfatitzant en que el xiquet ha de llegir, però en casa no llegeix, pues ahí ja n'hi ha un curtcircuit. I si no tenim biblioteques que no tenen llibres o no fiquem accés en la comunitat, pues també estem bloquejant aquesta línia. Entonces ahí sí que tenim que anar tots molt de la mà, perquè és algo que ja no és de futur, és de present. La salut mental en adolescents i en xiquets és algo que es preocupa prou, i tot i que estem treballant, i torna a dir que així a nivell local estem fent moltes coses de fa molt de temps, no deixa de ser una qüestió que ens preocupa, i ahí estem.
Addiccions.
Volia seguir en la línia que està comentant Toni, lo del campament de cibervoluntarios va anar-se un poc, perquè quan vaig començar en la UPK en març em vaig adonar que hi havia un gran número de casos o de demandes de famílies, d'escoles, de pediatres que demandaven l'atenció per a xiquets que tenien addicció a les TIC, a les noves tecnologies. Arrel d'això va ser el campament de cibervoluntarios, que, bueno, ara sí pot contar el...
Sí, li donem la benvinguda a Nahuel. Sí. Hola, Nahuel.
Bon dia a tots i totes. Em dic Nahuel i sóc un dels participants del campamento digital.
Quants anys tens?
Jo, 14.
Clar, continua, si vols, per acabar de rematar el que és este campament.
El campament treballa, a més de continguts de tecnologia bàsics, pues, de com utilitzar el Canva, el Word, els navegadors, treballa pues, la resolució de conflictes, la empatia, l'assertivitat, perquè ho treballen tota la volta. Per exemple, els xiquets més xicotets, la setmana passada, bueno, és un programa, una aplicació, i són 5 planetes. En cada planeta tenen una sèrie de missions, i aquestes missions tenen que avançar-les per aconseguir si aquest planeta i anar a un altre. Per exemple, en una s'ensenyaven a detectar les notícies falses, en una altra a saber gestionar el tema de la confidencialitat, de la protecció de dades, coses molt bàsiques, que ens pot pareixer a adults molt bàsiques, però els xiquets, sí que és veritat que avui en dia xiquets i adolescents són natius digitals, però no saben fer moltes coses, no saben utilitzar un Word, no saben què és un cookie, o no saben que tenen que protegir la seva identitat i no poden ficar-se en el perfil me llamo Pepita de los Palotes, 15 anys i soy de Vila-real. Aquestes coses que s'estan ensenyant en el campament, bueno, i ell no es pot explicar perquè antes de vindre m'ha ensenyat el que van estar fent ahir, que és una... Bueno, ell contarà.
Ara sí, la teua experiència, què és lo que has après que tu no tenies ni idea?
Pues, fas pocs dies que portem en el campament digital, mos han ensenyat ja què és la tecnoaddicció i els seus perills.
Què és?
La tecnoaddicció és una dependència excessiva i compulsiva de dispositius tecnològics i servicis d'internet. Ens van proposar de repte fer una infografia en la qual tenim que fer-la des de Canva i tenim que dir com funciona, quins símptomes tenen, com evitar-ho i com superar-ho.
Ah, me podries dir? Perquè igual la tinc jo, la Canva. Pots dir? Perquè m'està deixant...
Pues mira, te puc dir com funciona, que és, al dependre molt de les pantalles,
sí,
els dispositius electrònics,
sí,
se genera un tipus d'addicció i amarre cap a aquestes pantalles, el que fa que no puguis disfrutar d'altres activitats que podries fer a l'aire lliure, per exemple.
Mira, jo ahir anava, no?, per la platja i em donava compte com... Jo no sé, però podríem dir que de 10 persones 9 anaven mirant el mòbil. Això és el que tu estàs explicant?
Sí, això se podria considerar una tecnoaddicció. Està tot el món en el mòbil en vez d'estar disfrutant el que podria estar fent, per exemple, com tu has dit, a la platja, que seria apanyar-se, jugar amb els amics i fer-te tot.
Per tant, i tu al teu alrededor, en qui ho veus?
Pues jo ho noto de vegades quan amb ma mare, que estem parlant els dos pel carrer i ho diem, i mos notem que n'hi ha molta gent que a lo millor queda i en vez de fer alguna activitat se senten i miren el mòbil i ni es parlen. Això mos pareix un poc feo, la veritat.
Ens estem perdent la vida.
No estem disfrutant de tot el que podríem fer. Se podria fer una muntona de coses més, encara gastant el mòbil tot el seu rato que tinga que gastar-se, però disfrutant els amics i encara sigui interactuar amb les altres persones.
Em dones consells de com puc evitar això?
Pues,
lo que tu t'has anat aplicant,
pues, un dels consells que tenim així ficats en la meva infografia és tindre un ús raonable de les pantalles i tindre uns altres interessos, tindre una agenda, anem a dir, una agenda en el que planifiques tot i tens que ficar, aunque siguin coses que tal, però en tal de no estar les pantalles pots fer de tot. Per exemple, jo en els meus amics m'ho de quan i a correr, per què m'ho servís? Pues per distraure-nos, però així estem de 12 a 1, els fins de setmana estem de 12 a 1 sense el mòbil i estem aprofitant per fer una altra cosa, com anéssim a jugar o alguna cosa, però tenim tot planejat en l'agenda i així potser tenim una horeta o dos per estar en el mòbil.
Saps que hi ha campaments, per exemple, no? Ara que m'ha vingut al cap, hi ha campaments, el que se n'ha de fa poc, que és els dels Lluïsos, que se queden els mòbils. I hi ha hagut gent que ha dit, jo no sé què faria, pues és que seria meravellós perquè tornaries a córrer, a jugar en jocs de taula i a passar-te-ho bé.
Jo he tingut l'experiència d'anar a un d'aquests campaments, uh-huh. Me molava molt, o sigui, no, per circumstàncies ja no he pogut anar, que al campament de Villanua, que fan en Borriana,
sí.
Anem als Pirineus,
sí.
I són 12 dies, i ahir te lleven els mòbils, excepte un dia que van al poble, anem a un poble, a Jaca. i t'ho passes genial, tens una muntona d'activitats per fer, fas de tot i desconnectes del mòbil, no toques el mòbil i ja després quan arribes a casa se te lleve les ganes. Jo quan vaig tornar d'aquest campament, a mi se m'han llevat durant una setmana o dos, se m'han llevat les ganes de tocar el mòbil perquè així a fer coses, perquè allí t'entretenen d'altres maneres, te donen jocs d'aigua per jugar.
Vius, en definitiva, allà el que estàs fent és vivint.
Disfruteu.
Clar, perquè te tinc que dir que, per exemple, a la meva generació li va passar en la televisió, és a dir, uf, este xiquet veu tant la televisió, esta xiqueta que li farà... No. Al final vam tindre una... Van fer tables, no? Allò de que, bueno, la veig un rato i l'altre rato post-vitsc. El que passa és que, no sé, te ho dic a tu, Elisa, el que passa és que ens generen una addicció per la pantalla perquè no ens despeguem de la pantalla. Que no és el mateix que passava en la televisió, no? Ha canviat.
Claro, el problema que tenim és que la televisió, tu enxufaves la televisió i teníem un, dos, tres, quatre canals i n'hi havia el que n'hi havia. Avui en dia tu pots accedir a la informació que vulguis, als continguts que vulguis i n'hi ha aplicacions...
A la carta.
A la carta. I n'hi ha aplicacions que produeixen molta addicció, sobretot per als joves, perquè a més estem parlant de que són natius digitals. A lo millor nosaltres com a adults coneixem altres alternatives, però ells no les coneixen. I a més ja t'he dit que l'ús que fan no és un ús adequat, perquè a lo millor podien estar programant, no saben programar, saben utilitzar el mòbil per entrar en TikTok, en Instagram, per exemple, en el campament de cibervoluntaris estan ensenyant-los a utilitzar el Canva, el Word, coses que hi ha voltes, m'ho comentaven els professors, que xiquets de primer o de la segon de l'ESO no saben utilitzar un Word, o te fan un Word però no saben... seleccionar, no saben, no han treballat això, saben? Parlen molt de com el campament està dirigida a adquirir les competències digitals que la Unió Europea marque. Entonces, les competències digitals no són entrar a TikTok, les competències digitals són saber utilitzar el Word, saber què és un cookie, saber navegar, saber quina informació és certa i quina no, detectar les fake news, detectar quan una persona està intentant...
O sigui,
Nahuel...
No, disculpa, Susana. Realment la tecnologia, sí, nosaltres tenim clar que la tecnologia és bona. O sigui, la tecnologia per se és bona. Elisa parla de natius digitals i mirar digitals és un terme que va acunyar Mark Pengsi i el que diu és que natius digitals són els nascuts a partir de l'any 80, de 1980. I immigrants són els que han anat darrere la tecnologia. Per tant, paradoxicament, a vegades fem que manegen un mòbil, pensem que saben molt, però a vegades no saben el que és un Word o una altra cosa, però és bona. I te fico un exemple que el mateix Marc Prensky dia. En un barri dels Estats Units, una cita program, criden a la policia, i va a policia i s'equivoca de casa, i en comptes d'entrar a la que el van cridar que n'hi havia un tiroteo, entren a la del costat. Els del costat eren de raça negra, i la policia va dir, pues ja que estem així, anem a identificar-los a tots. Podria ser racisme, no? Perquè sabien en aquest moment que no estaven ahí. Bueno, van identificar tal, els xicuelos, els fills, que tenien 14 anys, arrel d'aquesta experiència van crear una aplicació que te feia que tu podies valorar la policia de la teua ciutat. Entonces, la teua experiència de la policia podies ficar-la i entonces... Tu pots saber en certes ciutats com és la policia en les valoracions que ha fet la gent d'ahir. Per tant, estos xicuelos, sense haver fet una formació específica, van ser capaços de crear una aplicació. Per tant, l'abast que tenim a la tecnologia avui en dia a internet és brutal i és bo. La qüestió és que també té una vessant que no és bona, que és l'addicció tan brutal que genera i que a certes edats... pues és pues com ficar-li moltes vegades pues un arma a una persona, no?
Crea l'addicció crea estat d'inquietud, de nerviosisme, sobretot en els joves, però que ja no són, bueno, i els no tan joves. Per a mi, per exemple, algo que m'agrada molt és la detecció de com detectar notícies falses.
Nosaltres encara això ho tenim pensat per ensenyar-nos, però ja per els poquets dies que ens ho van ensenyar, per els poquets dies que portem, encara no han pogut saber-ho. Ens han dit que ens ho van ensenyar.
És que hi va començar ahir el campament.
No, però dona compte, detectar notícies falses, perquè això és algo que vos... Evidentment, tu ara quan veus algo, pensa que com està publicat, pues serà real i te dona una altra visió de les coses i dius, això és de veritat o no, no? És a dir, tens el teu propi juït, no, això no és un déu omnipotent, no? Tu ja te planteges o t'ho plantejaràs, no?
Cada vegada depèn de com siga la notícia, si és una barbaritat o no, doncs m'ho anem plantejant i per saber, jo el que faig és buscar encara més informació i ahir trauré datos, trauré cosetes, per coses que m'interessen a mi, deports i tot, depèn de la notícia, doncs vaig buscant-la, a veure com siga.
I si parlem d'addiccions al joc, que n'hi ha un muntó, Nahuel, tu tens algun amic que juga en el mòbil? Juga, que aposta?
Apostar, el que és, no, però entre amics, a conyes, a partits de futbol i tal, pues agarrem 5 cèntims o monedetes i mos ho apostem ahí, tal marca, tal no. Mos han renyit més d'una vegada, però ho fem molt a tots a joc. No sé si això pot crear algo, però ho hem agafat moltes vegades, faig jugar, de vegada en quan.
Bueno, ahí estaríem entrevistat, no? Podríem dir que estaríem jugant a baralla, no? I posem 5 cèntims, és a dir, també hi ha una interacció entre ells. Jo em referia més a allò d'aquestes cases d'apostes que no te deixen, que te perseguissin en el mòbil. Això és el que a mi, per exemple, en Agüel diu jo no. Tal volta per l'edat?
M'ha dit que tenia 14 anys, pot ser que encara no estigui en aquesta edat, però sí que hem tingut casos en l'AUCA des de que jo estic, d'adolescents, més adolescents tirant a 16, 17, 18 anys, 19, inclús 20, que sí que tenen addicció als jocs, i a més tenim més jocs online, que és un accés molt fàcil.
I tenen en compte, Susana, que el que acaba de dir Nahuel és algo que en les apostes està així, no? Ells, òbviament, primer no tenen l'accés als diners, no estan treballant, tenen una paga i s'ho fan, i ell, conforme para Nahuel, pues, ho té molt clar. Però si n'hi ha algú del grup que és susceptible a... Tots sabem que n'hi ha persones que, sí, que té més facilitat per pagar una addicció que altres.
Vaya.
Entonces, pot passar perquè tu vas a les apostes i realment tu apostes, per exemple, de mil maneres. Si a la mitja part van guanyant, si marcarà este, si marcarà l'altre, que és un poc el que ells aposten, així en amics i tal, en cèntims, però estan reproduint un patró que en les cases d'apostes està ahí.
Estan reproduint un patró. És cert que hi ha persones que tenen més tendència a quedar-se pillades?
Sí, tenim que tenir molts factors, els factors ambientals, els factors personals, de salut mental, els familiars, n'hi ha molts factors que no se sap exactament quin és, també hi haurà alguna part genètica, algun tipus d'addiccions, no hi ha una ciència exacta que sap, pues, però sí, hi ha gent que té més probabilitats.
Al teu alrededor, Nahuel, a veure, hi ha hagut gent que coneixes i gent que no coneixes? Des d'ahir, que, anat, bueno, és que també poc, fa poc de temps, però bueno, has pogut valorar-hi els teus companys com són?
Sí, ha pogut conèixer-los bé, ha fet dos amics ja tinc, en quant a ells m'he duc molt bé, no sé si m'ho estan escoltant o no, i mos, no sé, mos sentem allà al costat, anem parlant i quan expliquen, pues, anem entenent el projecte este que ha fet de lo de la ciberadicció, l'he fet en un company, l'hem fet els dos des del meu ordinador i l'han presentat i mos ha eixit bastant bé. Després també tenim a Miquel, que en el qual també ens sentem al costat, que és un xaval ja major que nosaltres, i ens fiquem a jugar de vegada en quan. M'educ molt bé i és un ambient molt, molt agradable, la veritat. M'esperava molt pitjor, ja que no conec així i no soc d'així.
Coincidiu en el que vos expliquen? És a dir, o poseu algun dubte, dir, bueno, això no és per tant, o...
Coincidim, però perquè més que res, perquè el que explica és quasi que... de la nostra edat, crec que té uns 20 i pocs i ja mos entén i sap com explicar-ho perquè entenguem les coses, ho fa bastant bé, la veritat.
Vos ha atrapat, no?
Sí, mos, de la manera que parla, de la manera que mira, si veu que estàs fent algo te mira i saps que tens que parar-ho ja, explica bé, però d'una manera que t'enganxa ja a mirar-ho.
Teniu el mòbil al costat?
Sí, però quasi que no el mirem, jo el tinc de vegada en quan per mirar l'hora i perquè m'he d'anar per tindre-lo, i ja després fem més descans i tal, però sí que jo el tinc en taula.
Quan estàs a casa, Nahuel, tu el tens, tu estàs dinant i el tens al costat?
Dinant no, depèn, si dinem ma mare i mon pare no, perquè mos pareix una falta de respecte, però quan dinem jo soletes o tinc que sopar jo soletes perquè arriba tard o algo, pues sí, me fique jo a mirar els 15 minuts de tarda i me'l fiquen en el mòbil.
I per la nit, allò de tu i els teus companys, hasta altes hores de la nit?
Pues en cuanto estar en el móvil, yo me vaig a dormir pronte, pero porque soy un dormilón, no aguante casi, y porque tinc calça de matí para vindre así. Pero ya en fin de semana y tal, pues nos quedem hasta les 12, eixin a fora, les 12 i mitja, i ja mos xitem tots.
Tenim una tasca que molt hem de prendre en sèrio, eh?
Sí, hi ha molta feina a fer, i hi ha molta feina a fer també en les famílies, en els pares.
No, jo estic pensant en mi mateixa, no? Bueno, la tenen que prendre en sèrio.
Ell estava parlant de en quins moments tenim que tindre l'ús de tecnologies, mòbil, ordinador, tableta o televisió, i ara que ve l'estiu, que hi ha molt de temps lliure, que els xiquets no van a l'escola, els xiquets no van a l'institut, és molt important en casa ficar moments, horaris i llocs on tindre les tecnologies. És a dir, en quin moment pues, veureu? Pues, a lo millor puc veure després de dinar. Però en quin lloc? Pues, a lo millor no és en l'habitació i és en el menjador on estem en família. I quant de temps? Aquests tres moments, llocs i el temps, és molt important que els pares ho tinguin clar. És una pauta molt fàcil de tres punts. Perquè si no, al final és, si no me fiquen el temps, puc estar tres hores. Si no me fiquen els llocs, puc estar en l'habitació hasta les 2, 3 o 4 del matí, que hi ha xiquets que es passa, i després pues, al sentar i el tema dels continguts també, per supòs, és important. No és el mateix un xiquet de 5 anys que li tens que dir sabore dibuixos infantils que un xiquet de 14 o 15 anys, un adolescent.
Ara imagina, no? Ara venen, jo te faig un poc d'abogada del dimoni, no? No tinc playa per anar amb la meva filla, o no puc, o jo no tinc piscina, estem tot el dia a casa, en estiu fa calor.
Sempre se poden buscar alternatives. En el municipi hi ha activitats que se poden fer. Si no tens piscina, pots anar
se
al internet.
Se deuen buscar
claro,
alternatives.
Pots fer activitats de taula en el teu fill, pots anar a la biblioteca i agarrar llibres. Hi ha moltes alternatives. És veritat que no és el mateix, a lo millor el temps que té que tindre un adolescent durant el curs escolar, el dia que el dilluns, que el dissabte o en estiu, que en hivern. Però se tenim que adaptar i se té que consensuar. No podem prohibir, perquè els pares no podem prohibir que els xiquets no tinguin les tecnologies, però tenim que acordar i ficar normes, horaris i pautes en quan els continguts. Sí. I donar exemple, que és molt important. Molt important.
Nahuel, no sé si de lo que estàvem parlant a tu te llamava l'atenció algo.
Pues no del tot, la veritat. És que no... Tot el que tenia que dir, que t'ha explicat, que t'ho ha explicat, ja... Ja ho ha dit, si tenim alguna pregunta més, jo encanta la responc.
Si ho repetiries.
El què?
El campament.
Ah, sí, per lo que m'està apareixent me mola, i si veig que acaba molt bé i me duc bé la gent, pues miraré l'any que ve per tornar a apuntar-me a este.
Ho aconsellaries, imagina, no?
Sí. Jo m'he apuntat a este més que res perquè com jo sóc de Burriana i en Burriana no n'han fet o no he pogut agarrar plaça, pues ha vingut a este gràcies a lo molt que m'agrada això de la informàtica i tal. Jo el que vull ser de major és informàtic i programador.
Clar, que tu li busques un futur, és a dir, a la tecnologia.
Intente treure-li profit a bones.
Hi ha molts companys teus que volen ser programadors informàtics?
Pues, només comparteix l'afició en uno, que és Guillem, un company de la meva classe que crec que està escoltant l'entrevista també. I compartim més la mateixa afició. No volem estudiar en la mateixa part, cada un vol estudiar un àmbit, però bàsicament volem estudiar quasi que el mateix.
Voleu complementar-vos, no? A l'hora de...
Exactament.
No, imagina, això és una projecció de futur en quant a empresa i tot. A mi pareix genial, ho tens claríssim, eh?
Sí, antes m'està contant que vol estudiar un mòdul d'intel·ligència artificial que jo no encara sabia que existia com a tal.
Intel·ligència artificial i programació en el centre esportiu de Cheste.
Saps que la intel·ligència artificial no sempre té la raó?
No, òbviament, jo ho sé, i la gaste en les seves precaucions i sabem com gastar-la. Jo la gaste per reduir textos o acoplar textos, però la informació la busque de pàgines fiables de Google, no Wikipedia, Wikipedia no, i aquesta és una de les que ens han ensenyat en el campament digital. La Wikipedia no la sol gastar gràcies a lo manipulable que pot ser. La sol gastar altes pàgines, la primera que encontre que tal, pues la mire en una, la mire en altra, la mire en altra, i el que més coincidís que ho fique. Jo ho vaig añadint, ho añadís en un paperet, ho fica al GPT i que m'ho resumisca. I així no tinc que dependre del que me diga o he depès de lo que jo he dit.
Has fet alguna prova alguna vegada en la intel·ligència artificial de contar-li un fet que tu has viscut públic per a saber si diu la veritat, o sigui, si està ben documentat o no?
Pues no tantes ve la pregunta, això.
Per exemple, no, a Borriana, pues no sé, en un col·legi, pues no sé, el menjar del menjador pues no estava bé, o un fet en concret que tu hagués viscut i tu li preguntes a la intel·ligència artificial.
Sí, li ha preguntat cosa sobre el meu equip de balonmano de la temporada nostra.
Uh-huh.
I sí que ho respon assertivament, ho respon de maneres bé, però és això perquè mos agarra tes datos de llocs fiables, perquè te fica d'on t'agarra tes datos. Pues, pues en altres projectes o tal, jo tinc una mala experiència que va ser que vaig suspendre l'examen per això, que vaig buscar un llibre en ChatGPT perquè no m'he donat temps a acabar de Gmail. I m'ha donat la seqüela, i m'ha deixat mal. Per això sempre tinc que, vaig aprendre ahir, que tinc que o mirar bé, donar bé les instruccions i llegir el llibre.
Això sí, utilitzar bé les noves tecnologies.
En 14 anys està gastant intel·ligència artificial. Però veus com hi tenim molta tasca?
Però s'ha donat compte que la intel·ligència artificial...
No és fiable del tot.
No, que tu eres la, al final el que decidís, no? Bueno... També pareix que això tindrà un èxit, ojalà i no s'acaben estos... Perquè estos sí que venden dels fons europeus, no?
Mm.
Este campament.
Mm. Bueno, anirem treballant. De moment estem ahí. De moment ho han ficat en marxa, que fins ara no s'havia ficat en marxa, sí, i crec que és important. I després ja, si tot té tota solució, anirem buscant. I Nahuel, si no és programador, jo crec que mestre perfectament pot ser.
Estava pensant, jo dic, es fa ja monitor d'aquest tipus de curset, no? Perquè, a més, el que ell ja dependrà, tens ganes de contar-lo?
El què?
El que tu vas a dependre als teus amics, als teus coneguts.
Sí, se ho he anat contant aquests dies de què intencions tinc. Jo tenia pensat fer... Pensava que anàvem a d'esto, perquè jo havia entès això de ma mare, que anava a fer scratch també. I jo intentaré anar a mirar-ho, me mola molt, és una cosa que m'agrada, perquè és, bàsicament, de manera resumida, el que jo vull fer, que és dissenyar videojocs. Pots dissenyar ahí una muntona de coses i ha dissenyat molts més d'uno i portes de segon de primària gastant i aquesta ferramenta.
En fi, que mos porten... No, que ben, si els ben formada és, ens ve una generació meravellosa, eh? Nahuel, gràcies per haver vingut. Ha sigut un plaer conèixer.
Gràcies a vosaltres per invitar-me.
Algun nom que vulguis dir-li algo, perquè, clar, has parlat d'alguns amics, però per si algú vols nomenar-lo per ací...
Pues, la màxima salutació, perquè li ha avisat antes, és el Guillem i a ma mare, els únics dos que estan escoltant-lo, crec. Un saludet així.
Bueno, pues eixa mare, un artista, eh? Perquè això és digne de donar-te l'enhorabona, mama de Nahuel. A la tècnica, com no... Bueno, jo ja te convide a que sigues assídua.
Perfecte.
Val?
M'apunte.
Tenim moltes coses que preguntar. I a Toni Marín, regidor de Salut, en este cas, pues això, seguir demanant... És que així en la ciutat són pobrets.
Pues, però nosaltres demanem i si no demanem, conseguim igual com siga. Així en que seguirem en la línia.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
Gràcies. Más fácil quedarme sentado, esperar que pase el dolor, que oír en la radio mi voz, decirle a la gente que no, no intentes hacerme cambiar. Que quizá no es el momento ni es el lugar ideal, pero dejarlo pasar sería un triste final. Ya sé que piensas que es algo extraño, que no puede durar más, pero al final tú caerás. Puede que yo ya no esté, no intentes hacerme cambiar, no me pidas ese favor. Siento decirte que no, 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 que no,
¿Sabías que la ID4 tiene hasta 550 kilómetros de...
L'Ajuntament de Vila-real informa del nou horari de l'Ecoparc Municipal, que fins al 31 d'agost obrirà de dilluns a dijous de 8 a 2 de la vesprada i diumenges de 8 a 1 del migdia. A més, els dimarts i dijous hi haurà servei de 4 a 7 de la vesprada, amb l'objectiu de facilitar l'accés a la ciutadania sense exposar el personal a les hores de màxima calor. És un missatge de l'Ajuntament de Vila-real.
¿Eres hombre y tienes más de 45 años? Es el momento de cuidarte. La Asociación Castellón contra el Cáncer lanza en Vila-real un nuevo servicio gratuito de prevención del cáncer de próstata, con la atención personalizada del doctor Mateo Pérez Mestre. Podrás resolver tus dudas y hacerte una revisión sin coste alguno. Pide tu cita al 670-828880. Asociación Castellón contra el Cáncer. Prevenir es vivir. Calle Cataluña número 1, esquina con Polo Bernabé.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
Luis Cabedo, molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
Allò de jo estoy free.
Estàs free? Pues això vol dir que si estàs lliure, me'n podem anar a fer una cerveseta. Que...
Això diuen no, però...
Sí, bueno, ella...
Ah, és com...
La cançó en si crec que tracta d'una amiga o uns amics que fa temps que no se veu, no? I que a veure quan tornem a veure...
Que està disponible, no?
Molt bé, bé ser això. Però és una de tantes cançons de Carol G...
Aunque
molta gent, si no sap la, o no l'ha sentida mai, quan veig que la seva porta del disco dirà Carol G. la, però artísticament se la coneix aixina. I entre altres cançons, com esta, la de Provença, que és la que estem escoltant, s'ha convertit en la revolució musical de moda del moment. I és que la sensació colombiana de la música urbana, coneguda afectuosament com la bichota, s'ha consolidat com una de les artistes més influents i revolucionàries del gènere, amb més de 67 milions de seguidors a Instagram i 33 milions de subscriptors a YouTube. El seu impacte va més enllà de la música, influència, moda i les tendències globals. I tot això ho dic perquè, com estem en estiu, n'hi ha que parlar per això de les cançons de l'estiu. I esta, una altra que l'escoltarem al final del programa... ha fet de que aquesta artista possiblement siga la reina enguany, no? de les pistes i de les discoteques i de les terrasses.
A més, la gent quan va veure a un concert és molt contenta.
Sí, no?
És a dir, dona, ho dona tot.
Sí, sí.
Que tots els artistes no fan igual.
I és que des dels seus inicis, Karol G ha capturat l'atenció del públic amb la veu única i l'habilitat per barrejar ritmes tradicionals amb uns sonidos taixant molt moderns. La seva música, inspiració, Se inspira pues en les seues pròpies experiències i les seues lluites. Ha obert un espai per a converses sobre empoderaments i l'autoexpressió. I com ha dit, és una de les reines del 2025. Susana, ja és tradició que amb l'arribada del bon temps i de les dies, estos calorosos que ens rodegen, aunque l'altre dia vam tenir una miqueta de tregua, però que poc ha durat, les emissores de ràdio, entre elles la nostra, com també les televisions, comencen a donar una vegada i una altra una cançó en particular, una melodia moguda, enganxosa i, com no, alegre. Lo que tots coneixen com l'anomenada, pues,
cançó
de l'estiu. I hi ha anys en què no és només el tema, no hi ha un tema allà abans, ni en altres vegades que la cançó dura més que la temporada estival. I altres que afortunadament es queda només en el que dura, pues això, l'estiu.
Sí, antes estaven estes del Chiringuito i demés, que estes eren molt d'estiu, però cançons com esta pot ser la de l'estiu i també pot ocupar gran part de la tardor i l'hivern. Eh?
Sí, perquè és una cançó que és...
Que té algo més de calat.
Sí, que a la gent li agrada i segurament estarà en el record durant molts anys. Però, Susana, tu saps d'on ve l'origen de la cançó de l'estiu?
No.
Pues no és casualitat ni tampoc un costum, perquè sí, la cançó de l'estiu té el seu origen a Itàlia i això fa exactament 61 anys. I és que tot va començar en l'any 1964 amb el Festival de la Música Un Disc per a l'Estate. Veus que tu, des que vinc a esta emissora almenys faig que parlar idiomes, eh? Ja, bueno, me montaré una acadèmia de si no res, ja ho veig jo. Que en valencià, pues, ve a dir que una cançó per a l'estiu. Va, però n'hi ha que cal fer molt el cap. I és que esta s'inspira en el Festival de la Cançó de Sant Rem, que va iniciar les seues transmissions al principi dels anys 50, exhibint una gran quantitat d'artistes. Segons indica el lloc del diari espanyol 20 minuts, este concurs constava de dues etapes. D'una banda, les cançons en competència se transmetien per la ràdio i posteriorment eren difoses per la senyal de la RAI, la televisió italiana. En tots dos casos, la gent podia triar els seus favorits enviant una postal. Tu t'imagines ara enviant postals, Susana?
No. Per a res, eh?
En la missatgeria immediata que n'hi ha avui en dia, que si el WhatsApp, que si...
Clar, però també les coses passen tan ràpides que ens passen desapercebudes. Sin embargo, antes, és que entre que enviaves, entre que la gent parlava, o sigui, com que tot durava més en el temps.
Sí, no? Jo no m'imagino això que obrir les postals i este montoncito para fulanito, este montoncito para... Això avui en dia, aquests llocs de treball ja han desaparegut també.
Total. És que ha canviat tot, eh?
Tindrien dolor de braços ahí, ficant montonets, això, no? De movimientos repetitivos, no? Si enviaven 200.000 cartes pel mateix, eh?
Claro.
Pues és que la dinàmica del festival va tenir èxit i aixina es va replicar en els anys següents. Aleshores, que amb l'arribada de l'estiu les persones no només volien eixir a gaudir dels dies de sol, sinó que també volien ser part de la elecció de la que seria la cançó de moda d'aquell any.
La temporada.
En general, les lletres d'aquestes cançons parlaven, pues, això, de històries transcorregudes en llocs d'estiu, convidaven a eixir, a ballar i a gaudir dels dies de sol. Cridaven, pues, això, a la diversió i explicaven anècdotes d'amors fugaços que solen ser des d'estiu. En coincideixen que moltes cançons, alguna cosa com antigues, tinguen en comú temàtiques d'este tipus. Tinc que dir-te que no va passar molt de temps abans que esta tradició de triar la cançó de l'estiu pues, traspassara fronteres i Espanya, per exemple, adquirirà pues, esta costum també. Més tard, la temàtica d'estiuenca en algunes ocasions va passar a segon pla i va primar pues, altres factors, com ara la coreografia de la cançó, això de... Tot el món, hasta el Bill Clinton i tots estos se ficaven a ballar, o les de la Sere G, no? per recordar algunes, o totes les de Georgie Dam, que segurament avui escoltarem alguna
cançó. Era forma de formar part de la cançó, eh?
Sí, no? Que se ficava tot el garito de moda tot a ballar lo mateix, no?
I la de no rompas más...
Mi corazón,
ahí. Està, bueno, l'han ballat...
Mos ficaven tot a ballar en plan country, a los tú, ni que foren tejanos,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
que tinc que dir-te que algunes d'aquestes cançons les tinc avorrides, les van saturar de tal manera que jo crec que quan les fiquem se mos fica els pèls de punta, però per un altre motiu. I és que la popularitat de la banda o de l'estil musical de moda pues, anava evolucionant any a any. Avui, Susana, pues, anem a recordar algunes cançons de l'estiu que avui en dia qualquiera verbena que se preci en qualsevol festa de poble xicotet o poble gran o xiringuito de moda, pues encara se sol ficar. I anem a començar, com no, amb La xica Yeye, de Conchita Velasco.
A més, ara el que passa és que se remasteritzen, es mesclen en música tecno i ja les generacions van conèixer-les.
Pues sí. No te quieres enterar. No te quieres enterar, yeah, yeah, que te quiero de verdad, yeah, 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 yeah. Y tendrás que pedirme de rodillas un poquito de amor, pero no te lo daré, yeah, yeah, porque no te quiero ver, yeah, 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 yeah. Porque tú no haces caso ni te apiadas de mi pobre corazón. Búscate una chica, yeah, yeah, que tenga muchos ritmos y que cante en inglés, yeah, yeah. Alborotado y las medias de color. Una chica yeye, una chica yeye que te comprenda como yo. No te quieres enterar, yeye, yeah, yeah, que te quiero de verdad, yeye, yeah, 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 yeah. Y vendrás a pedirme y a rogarme, y vendrás como siempre a suplicarme que sea tu chica yeye, yeah, yeah. Que sea tu chica yeye, yeah, yeah. Que sea tu chica, yeye, yeah, yeah. Que sea tu chica, yeye, yeah, yeah. Búscate una chica, yeye, yeah, yeah. Que tenga muchos ritmos y que cante en inglés. El pelo alborotado y las medias de color. Una chica, yeye, yeah, yeah. Bueno, recordamos a nuestros oyentes que apaguen el fuego, porque hoy vamos a poner canciones muy movidas, ¿eh? No siga que se escreme el siglo, y hoy podemos agarrar malicia, Susana. Pues contar la canción de La chica Yeye, te una amigueta de historia, y es que Antonio Guijarro Campo y Augusto Alguero, originalmente amb el título Chico Yeye, ahí el matiz, van a ser los compositores de esta canción. Pues anaven a presentar esta cançó per al cantant de moda de l'època, que era Luis Aguilé. Este va tenir l'oportunitat de poder-la interpretar en el seu cameo que va fer en la pel·lícula Històries de la Televisió, que estava protagonitzada per la mateixa Conchita Velasco. Tot i això, durant un pròleg de descans de la filmació, la Velasco, acompanyada per Los Botines, van interpretar la cançó com a distracció per al públic que estava present al Palau d'Esports de Madrid, un dels llocs del rodatge on se va realitzar esta pel·lícula. Tan bona va ser l'acollida dels espectadors ocasionals que l'actriu va haver de repetir-la diverses vegades. Veient l'èxit que estava tenint la cançó, el director de la cinta, José Luis Sáenz Heredia, va decidir incorporar-la a la versió cantada per la Conchita Velasco i la qual se va convertir de Chico Yeye a Chica Yeye. Aixina que esta és la història, no? També tinc que dir-te que la publicada en la versió de l'actriu, La xica Yeye, es va convertir en un dels majors èxits de la història de la música pop a Espanya, arribant a ser qualificada de mítica. Va aconseguir el número 1 durant 3 setmanes de les 27 que va passar a les llistes musicals. Com que imagina tu, esta cançó avui en dia pues, té el seu tiró, com tu bé has dit, en diferents cantants i remasteritzacions.
Clar,
clar. Y parlant d'una de la reina espanyola, pues anem a parlar d'una de les reines italianes que van vindre en la dècada del 70 al nostre país, una rubia en les cames inacabables.
Era nostra. Del 73 mon anem al 79.
Correcte, i la seva cançó Cal venir al sur, de Rafaela Carrà.
si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo he de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad. He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en rey. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor. Para hacer bien el amor hay que venir a... Búscate otro más bueno, vuélvete a enamorar. Dicen que el amor es amigo de la locura, pero a mí que ya estoy loca, es lo único que me cura. ¿Cuántas veces la inconsciencia rompe con la vulgaridad? Venceremos resistencias para amarnos cada vez más. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor. Para hacer bien el amor hay que venir.
Señor Manuel, que li han vist tocar el cul a la senyora Maria mentre ballava. Faig el favor, que així ho tenim càmeres en casa de tots i així ho tenim tot controlat.
Tot controlat.
I és que Tanto auguri és com se coneix esta cançó a Itàlia i que l'any 1978 va ser escrita per Gianni Vancompagni i Daniel Pazze amb música de Paolo Orni e interpretada per la cantant italiana Raffaella Carrà. La lletra de la cançó descriu les costums d'una dona lliure e independent i exalta la sexualitat femenina en totes les seues formes. La cançó va ser censurada a Llatinoamèrica a causa de la seua temàtica sexual. Modificant la seva tornada per a poder enamorar-se, va tindre que anar al sud.
Acaba així, que tot el món tenia ganes de ballar.
Correcte. I ara, pues, tornando a lo patrio, una cançó que va crear, vamos...
Però anem del 79 al 82.
Amb Alaska i los Pegamoides, i com no, la seva cançó Ballant.
Bailando, me paso el día bailando, y los vecinos mientras tanto we'll be right back. amigos mientras tanto no paran de molestar. Bebiendo, me paso el día bebiendo, la coctelera agitando, llena de soda y vermut. Tengo los huesos presentes.
Bueno, a que eso no tenía previsto, Susana. Pues ya que eran cronológicamente, me estaba recordando yo de la primera canción del estiu que a mí me va a agradar. Y aunque no estaba entre las famosas y tal, claro. Pero bueno, le he dicho a Chelo que la busque y es la que a lo mejor a mí es mucha gente de la moda se ha recordado de ella. Y es una que sería, el cantante sería Gary Lowe, que en veritat sería Luis Romano Pérez Belmonte, pero Gary Lowe con que queda més, ¿eh? Y la seva cançó va ser La Colegiala, que va arrollar en l'any 84 en totes les discoteques.
Anem per orden cronològic, és que en tenim una del 83.
Ah, vale, entonces...
Que mos diu com on anem a la playa, no?
Ah, sí, pues espera. Pues ya después, para no marechar a Chelo, después lo direm. Y es Anem a la playa de Rigueira. Pues Anem a la playa, aparte de ser un himne de estiu, té un trasfondo, Susana. Y es que Anem a la playa es va a convertir en un himne de l'estiu y de vacances a moltes regions, especialmente a los países de Latinoamérica. El contexto histórico-sociocultural, per dir-lo d'alguna manera, de la época, es que va a ser llançada este popular cançó a l'any 83, com tu bé havies dit, y se anomenava Guerra Freda. En els darrers moments, el món tenia por de un atac nuclear, ja claro, siga dels Estats Units o de la Unió Soviètica. És per això que se sent la frase Anem a la playa, la bomba va estallar, a al·lusions a la radioactivitat quan parlava de l'àvia fluorescent.
Vaya. I que molta gent això no té ni idea. I ara sí que anem
a
per Colegiala, perquè Colegiala és del 84. Quan l'escoltes ara, l'escoltes en la mateixa sensació que entonces?
Sí, no, no me recordava jo de les comissàries. Supongo que com entonces seria un xiquet, pues me faria il·lusió, me faria gràcia o algo. Però avui en dia n'hi ha més tecnologia que no tiene que
ver. Però algo te llama la atenció.
Segurament, segurament, o no sé. Però bueno, és que aquestes cançons contenen una lletra un poc absurda també i això, pues segurament tindria algo que me... O la musiqueta, que me recordaba una miqueta al Caribe, que a lo mejor no es como ahora que la música latina está a la orden del día, voy a decirte yo, que a lo mejor al ser el principi. Y ahora un dels reis de la cançó de l'estiu, com no, és Georgie Dan.
El 85, mon amic.
El 85, en la seva cançó El Africà.
Ai, molestia, papa, molestia, nena. Ay mamá molestia, papá molestia, nena. Ay molestia, papá molestia, nena. Ay mamá molestia, papá molestia, nena.
Jo ja he fet més o menys un recopilatori de les cançons que, diguem, estan en el record de tots i que segurament qualsevol que vaig a un poblet en estiu que n'hi ha a verbena se desfogatarà i ballant i de tot, però jo tinc una curiositat, Susana, quina és la teva cançó de l'estiu? Perquè jo dic que la meva era la de Gary Lowe, però tu...
Claro, jo el que pense és la primera que jo recorde en l'estiu, ¿vale? El que passa que no volia... Perquè, clar, ni han del 65, que era la xica Yeye. Jo recordo en l'estiu, jo estava en matí a Carmen, en Benassal, i jo recordo cantar Tarajala, i tindria jo, no sé, 8 anys, 8, 9, i esta era del 73, i és Eva Maria se fue. I jo recordo la meva primera cançó d'estiu, a més, tu dius, jo, antes comentaves, jo, esta de col·legiala, pues a mi és per com començava, no? Jo esta és que me la imaginava en una maleta i en el biquini de Reis. Jo me recorde anar a buscar la xiqueta de l'urbanització del costat i anar cantant aquesta cançó. Jo me recorde aquesta cançó.
Que aquesta cançó, ara estava jo visionant això me recorda a una hija de padre divorciado a buen día que entonces sí. No, que entonces no, la chiqueta de en el bikini, la maleta que le toca la quincena al pare o a la mare.
Pues fíjate, a lo mejor yo de divorciado no, pero sí que evidentment mon pare se había quedado viudo y yo estaba Matía Carmen, que para mí, bueno, pues imagínate, era, me cuidaba y vamos, yo l'estiu més feliç que recorde. I sé perquè, vamos, jo estava allí encantada de la vida i recordo esta cançó tal volta perquè vaig tindre que, pues bueno, amanir tot
i anar-me.
Sí, tal volta sí, dona't compte, eh? Anem a escoltar-la.
Qué bonita está bañándose en el mar, tostándose en la arena, mientras yo siento la pena de vivir sin su amor. Puedo vivir pensando si ella me quiere, si necesita de mí y si es amor lo que siente. Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de ella.
voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue?
I ja, clar, si parlem de Víctor, evidentment, mon anem a la que...
Serà més actual, segurament, no, no de l'any... De... No,
el 99 també ja ha plogut una miqueta.
Bueno,
però... Ja, però del 73 al 99, ojo, La primera cançó que tu recordes, d'allò de que dius...
És Estopa, la raja de tu falda, i de fet és el primer disc que me van regalar a mis meus pares.
Pues hemos escoltat-la, no?
Pues sí. Ay, caliente, de esas que te quema el sol la frente. Era el verano del 97 y yo me moría por verte. Mi única idea era camelarte, era llevarte a cualquier parte. Yo ese día tocaba en el bar sin nombre y allí esperaba encontrarte. Me puse un pantaloncito estrecho, la camiseta de los conciertos. Vamos, José, le tira pa'l coche, porque esta noche no la comemos. Y al pasar por tu calle y estabas tú esperando en la parada del autobús, comiéndote con gracia que el chupachú. ¡Qué vicio, qué vicio! No sé qué me dio por la espalda cuando vi la raja de tu falda, que un zapanda se me cruzó y se comió el parachoque de mi Ford Escort. Por la raja de tu falda yo tuve un piñazo con un Seat Panda. Por la raja de tu falda yo tuve un piñazo con un Seat Panda. 10:40 por meridian, llegamos tarde para no variar, y el tío del garito está mosqueado porque aún no hay nada montado. Y la gente entra que te entra, y yo enchufa que te enchufa. Mi hermano prueba que te prueba, y esto se escucha o no se escucha. El calor de la gente, más del ambiente, los focos deslumbrantes son muy potentes.
Que sí que fatemos.
Sí.
El Seat Panda.
Madre.
El tío del garito. És que Estopa, entonces, quan fan esta cançó, ells no eren famosos.
No eren famosos, però se van convertir en els reis de l'estiu i han estat un parell de dècades, vamos, en los refritos de estos de programas de Antena 3 de l'Hormiguero. És raro que no els repetisquen, perquè ahir crec que van estar en pantalla... van tornar a ficar-se, perquè Xuna al president de Cantàbria són dels que més volen anar segur que tenen que tenir el seu tirón, saps?
Sí.
Televisiu. Que a la gent els agrada, són persones que per lo que siga, igual que el Bisbal, n'hi ha persones que a la gent, aunque sempre conten el mateix, els agrada escoltar-los.
Bueno, no? I conten el mateix i des d'un altre punt de vista, no? Perquè les mateixes coses des d'un punt de vista o d'un altre canvia la mateixa història, no?
Sí, sí. Jo, pues, com a més començat en Carol G.
Ah, sí?
No, ja anava, sincerament anava a dir Carol G, però pues, la cançó que també va ser molt famosa d'ella, que la va estrenar un 21 de juny de l'any 2024, o sigui, fa apenas un any, que encara està en vigor en les emissores, per lo que estem dient, que són cançons de l'estiu, però... que per lo que siga la gent en seguida li siguis agradant i
la fa segua, la fa segua.
Correcte. I és Si antes t'hubiera conocido.
Ah, sí, bueno,
esta és la que Barry se va a despedir del Villarreal a les 4 del matí.
Ah, mira, veus.
Ficant Si antes t'hubiera conocido.
Sí, sí, és veritat, perquè l'altre dia se va a despedir que se n'anava i bueno, se va a despedir a les 4 del matí. Volia que no li guanyara ningú, no? Dic jo.
Estaria melancoliós.
És per Si antes t'hubiera conocido, t'imagina't, el mensatge. En fin, Víctor se riu, però com no fa sonits... Però si el Peixguereu està roig com una tomaca...
Sí. Una miqueta, un morenito d'ahir, una miqueta, però...
Sí, no...
Ah, clar. Bueno, i què sonava en la piscina on tu estaves?
Pues, no sé per què, però van ficar los 40 Clàssic.
Ah, vau posar una emissora en concret, però no te recordes la cançó.
No, però sí que és
perquè
curiós...
Sou un poc clàssics.
Sí que és curiós, ja. Que veus a gent jove de 20 i algo anys, 30, i van ficar en una emissora que emitís cançons de l'època dels nostres pares, realment.
Sí, de tota la vida.
Però són cançons que són atemporals. Jo crec, mira, jo ara tinc una playlist escoltant-la totes les nits, quan vaig al gimnàs i tal, jo què sé, com són cançons que les sé... Vamos, que estic super a gust escoltant-les, no me canse mai tampoc.
Clar, però això de fer-te una playlist és que tot el que t'agrada, però tu de colp escoltes una emissora que recupera alguna cançó i dius, jolín, i jo quant de temps, i per què me l'ha perdut tant aquesta cançó, el que m'agradava, no?
I te situa en un puesto en concret, perquè cada cançó te recorda, pues esta estava jo en aquell any, estava, pues no sé, estava de viatge en tal puesto, me va passar això. A més, estàs fent qualsevol tipus d'exercici, en el meu cas, en el gimnàs i tal, i me transporta a diferents llocs i situacions.
Amb tots hem tingut aquells moments, jo me'n recordo del moment Junco, que ho ha recuperat en les xarxes, però aquella, que bonita esta canció, pues quantos anys, no?
Aquella cançó, que no s'ha comprat.
El moment Junquero, no?
Disco de la, bueno, esa cassette en la gasolinera.
Que el moment Junquero, que heu tingut un moment, no? Sí, sí. En fin, oi, que bé m'ho passe jo en estos programes.
Perquè són d'estiu.
Però te quenia obre de tot, te quenia obre de tot. Luis, bueno, Cabedó.
Això, vos dicem en la Carol G i escolte, i als nostres oients que estiguin disfrutant de vacacions, pues que la siguisca disfrutant, que aquestes festes són per a... Para relajamos, para desestresamos.
Que pasan rápido, ¿eh?
Para pagar los telediarios. Y al septiembre ya tornaremos a enchufar. Porque vamos.
Bueno, no, ni hay más noticias ahora, ¿eh? No, tenemos muchas ganas de pasar. Víctor, tú te quedes.
Yo me quedé.
¿Tienes noticias de fútbol?
Después algo contaremos.
Vale, perfecto. Gracias.
¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Estarías bailando hasta conmigo, no como amigos, sino como otra cosa. Usted cerca me pone peligrosa, por un besito hago cualquier cosa. La novia suya me pone celosa, y aunque es hermosa, hey, no te va a tratar como yo, no te va a besar como yo, no está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no, con estas ganas que tengo yo. Atrevo a comérmelo todo. Hoy estás jangueando con ella, pero después tal vez no. ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Seguramente estarías bailando hasta conmigo, no como amigos. Ey, ¿qué hubiera sido ahí si antes te hubiera conocido?
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Atención, llegan las mejores rebajas a Multiópticas. Llévate dos gafas graduadas Mo con antirreflejante por solo 99 euros. Elige entre más de 1000 modelos. Descubre esta y muchas más ofertas solo en las rebajas de Multiópticas.
Miren, y nosotros sí en esta cadena anem a posarlos el vídeo complet del que está corriendo por las xarxes sociales, y es de el que van parlar ahir el president de la Generalitat i un veí de Torrent que treballa en un polígono de la Quas, el veí Rafa Carceller. I quan anava el president de la Generalitat, Carlos Mazón, al polígono de la Quas a parlar sobre les ajudes i demés, el va abordar pel carrer, i així no n'hi ha ningú tall. Anem a posar-lo íntegro, tot, els 9 minuts, escoltem.
Nos hemos equivocado, pero no tiene que volver a suceder.
Desde luego.
No puede suceder que un país como España nos suceda lo que nos ha pasado. La lluvia a lo mejor era imprevisible. 200 litros es igual que 1000 litros, es
no,
imprevisible.
No es lo mismo.
No, sí que es lo mismo, pero el no avisar a la gente fue de vergüenza. Mi hija no murió de puro milagro, porque le dije yo, no vayas a trabajar. Pero si hubiera llegado antes las alarmas, no hubieran atrajado. Ha muerto mucha gente por estar en donde no debía de estar, en la planta. Y eso hay que asumirlo, joder. Lo que no podemos es tirar balones fuera Pedro Sánchez y toda su puta madre, ¿me entiendes? Hay que tomar decisiones. Y la decisión es que nos equivocamos. Se equivocó el Consejo. No tenías ahí a la gente correspondiente, a la gente que valía para poder llevar lo de la seguridad y las alertas. No se tenía. Vox te ha quitado todo el poder que puede ser de quitar todos los chiringuitos que se abrían de socialistas y esto y lo otro. Y eso era imprevisible, porque la previsión hay que tenerla. Los seguros hay que tenerlos y desear que nunca suceda nada. Pero eso fue una falta de previsión, una falta de dejadez que te cagas. ¿Sabes? ¿Me entiendes? Y entonces eso no puede ser. Ha muerto mucha gente. Ha muerto mucho valenciano. Y lo único que estamos oyendo... Si el PSOE, si Pedro Sánchez, si tú, si no te quieres ir por la seguridad, hombre, eso no puede ser. Eso no puede ser.
Señor,
Carlos, puede ser.
¿Cómo te llamas?
Rafa Carcellera.
Yo te entiendo perfectamente, ¿sabes? Pero también te voy a decir una cosa, es difícil informar de la información que no se tiene. Cuando a ti te dicen por la mañana, eso lo han visto todos los técnicos, cuando a ti te dicen por la mañana que va a llover 180 y acaban lloviendo 1000, es muy...
¿Y la universidad por qué tomó decisiones así?
Una universidad.
¿Por qué lo tomó antes?
Te lo cuento.
No tuvisteis previsión.
Bueno,
Carlos,
si quieres que lo explico en otro momento.
Cuéntamelo.
Yo estoy también encantado de hablar contigo, porque además entiendo que tenemos que dar todas las explicaciones del mundo. Pero es difícil informar de lo que no se tiene. La universidad suspendió clases, pero la gente fue a trabajar. Los trabajadores fueron.
No fueron a trabajar.
Sí que fueron.
Los profesores no fueron.
Sí que fueron. El personal administrativo también.
A mí me consta que no.
Otra universidad tampoco. La Politécnica no cerró clases. Por la mañana lo que se traslada es a los ayuntamientos toda la información, la que hay. Es decir, la información te la trasladan. Te la traslada la EME, te la traslada la Confederación. Pero del pollo no se habló en todo el día.
Sí que se habló.
No.
Que se habló, joder. Lo teníamos todos los datos anteriormente.
Y luego
los teníamos
que cayó.
El día anterior.
Y
está
luego,
claro.
No
que
estaba,
caiga.
No estaba. Yo te lo explico cuando, yo no, te lo explico sí que cuando quiera.
Sí
la alerta
está.
Roja se puso esta mañana. Ni siquiera lo avisaron con
a antelación. Primera hora. Y que la reunión del CECOPI se haga a las 5:30, Carlos. No me jodas.
¿Pero qué te crees? ¿Que eso no se trabaja igual?
No, se reunieron a las 5.
La reunión se convocó
a las 5:30.
La reunión la convocaron. La propusieron los técnicos cuando se complicó las cosas en Utiel, porque era la información que había.
Pero si Utiel era a primera hora del día.
A mediodía.
A primera hora del día ya
estaba trabajando.
El alcalde tuvo los cojones de decir, señores, aquí se cierra.
Por eso se trabajó.
Y todo el mundo se
va
a casa. Y ya está, que no lo sabíais.
¿Tú te crees que solo se trabaja con una convocatoria de CECOPI? Estaba el centro de coordinación trabajando y coordinado con el resto de administraciones.
No,
sí, eso funciona así.
Eso no fue así, Carlos. Eso no fue así. Y es vergonzoso.
Yo te lo puedo decir,
Y es vergonzoso. No, yo también te lo puedo decir porque lo seguí. Porque yo tuve la precaución
nosotros
de
también.
Cuando pasé a las 2 de la tarde por Paiporta, aquello y toda la información que se tenía. Mi hija está viva, que es de Paiporta. La librería se la llevaron, se la arrasó totalmente el agua. De puro milagro, porque su madre y yo le dijimos, no vayas, no vayas, porque toda la información que tenemos es desastrosa. La gente que ha muerto ha pillado en sus casas. Joder, no me jodas. No me jodas que un país como España que tenga eso que pase mal y que pase por ahí, que no tienen previsión.
Sí,
pero por el amigo Trump. Porque es un sinvergüenza, es un pájaro que mucho gana. Ahora se está vanagloriando que cuánto dinero vamos a gastar, cuánto vamos a ganar. Esta mañana lo estaba oyendo en las noticias. ¿Cuánto dinero vamos a ganar con los aranceles? Explotando a la gente. Y si quiere tirar a los emigrantes, igual como aquí, la política que estáis haciendo, todos los emigrantes fuera. ¿Y quién va a trabajar en el campo?
Pero como que estamos con esa política.
Vos os va a llevar por ahí. Mira, si te pasas por aquel polígono, te verás que toda la gente que está en la obra son emigrantes y les tenemos que dar gracias que vengan a trabajar. Los nacionales, los de la pulserita y la banderita, esos no van a trabajar a la obra. Y al campo menos.
Yo creo que trabaja todo el mundo.
No.
Para,
y si te coges... Joder, es lo que yo veo.
Yo tengo otros datos.
Y eso no puede ser. Pues malos datos. Y si eres el presidente de la Comunidad Valenciana, tienes que pisar tierra. Y no tienes que estar en las oficinas lo que ha pasado.
Estamos aquí. Estamos ahora ayudando al polígono.
¿Ayudando al polígono?
¿A las empresas para volver a abrir?
No sé si nos ha pedido las ayudas de comercio, pero si tiene tu hija.
No,
me ha dicho que tiene una papelera.
Sí, sí,
pues si necesita información.
Hombre, mi hija, menos mal.
Estamos dando
gracias a Juan Ross, que fue rápido y ágil. Gracias. Pero yo estuve en Paiporta quitando barro.
Porque si tu hija no las ha pedido.
No, mi hija las ha pedido. Mis hijas las ha pedido.
Las de la Generalitat, digo.
Todas, y creo que esas son las que no han llegado aún. Creo.
Es que hemos hecho dos tandas. Esta es la segunda tanda.
Lo que sí os quiero decir es que un país como España no puede.
puede estar con ese retraso. Yo fui a quitar barro a Paiporta el día 1 porque no podía salir de Torrente. Allí no había ni guardia civil ni nada, ni previsión ni nada. Ha sido esto tercermundista.
Por eso la pedíamos.
Tercermundista. Y si no se puede, no pasa orgulloso decir, coño, que te ayuda el gobierno central. Porque, pues aquí, claro, no va, porque aquí no va un problema de PP o de PSOE. Aquí es un problema de la gente.
Totalmente de acuerdo.
De la gente.
Totalmente
y vosotros acuerdo. Tenéis que haber dicho, esto es demasiado para mí. Y quiero eso, y que intervenga el gobierno en todo.
¿Tú no te,
¿entiendes?
¿Tú no te crees que no le pedimos todo lo que podíamos pedirle al gobierno?
Yo creo que
¿Te
no,
crees
Carlos.
Que no?
Yo creo que no.
Pues cuando quieras te lo explico. Si me dejas tu teléfono, un día te llamo y te lo explico. Si
yo te puedo dejar mi teléfono.
En vez de estar aquí con la información vale, que tú vale. puedas tener,
pero yo,
te paso todo.
Yo te digo una cosa.
Pero quédate claro una cosa, ¿eh? Lo que es imposible es informar de lo que no te informan. No,
mira,
eso es imposible,
Carlos,
Rafael.
En una previsión, yo tengo seguro de vida toda la vida. Y he deseado que no sucediera conmigo nada, porque se hubiera escrito muerto. Pero tengo que tener una previsión, y ahí es prevenir. Y si los empresarios, que nos hace falta, les sabe mal, porque ahí lo que tuvo narices es que a ver quién de vosotros cerraba Nuevo Centro. Digo Nuevo Centro, perdón, Bonaire, ¿vale? No fuisteis capaces de decir, señores, a casa. Y eso es lo que pasó. Tardasteis.
Porque tardó la información en llegar.
No.
Bueno,
a ver,
sí.
Si la universidad
si lo
había dado los técnicos antes. Ahí no, fue no, el rollo.
Como ya tenemos la
tarjeta. Vale, sí. No, sí, está claro. Sí, mucho.
No,
hay mucho
llamamos,
decir, sí, mucho
pero yo
decir.
Yo creo que tienes información.
No, mi información es buena, Carlos.
No, pero oye, la mía no es peor.
Y luego tu actitud, chato, no me jodas. Desapareces en un momento tan eso.
¿Pero cómo que desapareces?
Bah, no estabas en tu sitio, coño.
¿Pero cómo que desapareces?
No estabas. Te equivocaste. Tu asesor te quiere llevar. Te equivocaste. Muy bien, te equivocaste.
No,
pues hay que afrontarlo.
¿Esto está la reconstrucción, como todo lo que estamos intentando hacer?
No, si me parece bien. Es que solo faltaba eso. En un país como España, que estemos para reconstruirlo 30 años, no me jodas. Un país como España tiene que tener, tiene que ser más ágil, más todo. La previsión. En Paiporta llegaron tarde, todo el mundo llegó tarde. Lo único que fue bonito es ver a toda la gente, de toda la comunidad, chavales, jóvenes, pipitos y flautas, sin nada en las manos,
totalmente.
Quitando barro y quitando cosas. Y eso vosotros no estabais. Y cuando digo vosotros es todo el Estado. Y primero eres tú, que es la comunidad. Y luego viene lo otro. Lo que no podemos decir es que Pedro Sánchez... ¿Qué cojones Pedro Sánchez? Ahí falló. Vos fallasteis vosotros por no tener servicios de prevención.
Sí que hay.
Y vos os llevará a la ruina. Porque es... Sí. Quiere bueno, quitar los inmigrantes. Mira, quiere quitar...
Lo está mezclando todo. Si quieres que hablemos un día de política en general, hablamos de política.
No hace falta.
Bueno, tú
no
ya me has dicho...
Lo que pasa es que lo habéis hecho mal.
Es imposible informar de lo que no se tiene información.
No es cierto. El día anterior se tenía información de que...
Una alerta amarilla.
Roja.
No, señor.
Roja.
No, señor.
Roja. La universidad, ¿qué hizo?
Estás equivocado con eso.
La universidad dejó que ni sus docentes... El Ayuntamiento de Valencia dejó... No dijo ni eso, ni preveniendo de sus trabajadores que trabajan en el exterior.
Porque durante toda la mañana...
Lo habéis hecho mal. Se reconoce y se vuelve a empezar.
Yo te dejo hablar, pero hay cosas que dices que no son así.
Buah.
De verdad, que te falta información
por
para
favor,
saberlo bien.
Por favor.
Te lo digo en serio, ¿eh?
No, Carlos. Os habéis equivocado y lo habéis hecho mal.
Te lo digo
y
en serio.
Y eso te digo una cosa, ¿eh? Y te va a corroer toda la vida. A mí no me lo vas a reconocer, eres político. No vas a decir nunca la verdad. Me da lo mismo. Pero a ver si lo tienes ahí en el corazón toda la vida. Todo el sufrimiento que la gente ha sufrido, han perdido padres.
Estoy dando la cara contigo. Para que
hombre,
diga lo que me quieras decir.
Porque pero tienes los medios.
No, si quieres entramos dentro y hablamos sin medios. Ya no tengo problema.
No hace falta, Carlos.
Bueno, pero tú ya me has dicho lo que me querías decir.
Que lo tengas
pero yo te digo,
claro,
pero
que
yo te
os
digo
habéis
cosa.
Equivocado y
pero
que
yo te digo una cosa, pero yo no te he dicho todo lo que te quería decir porque no me quieres escuchar. Yo si quieres te llamo y te lo explico un día.
Bueno, tú mismo.
Y yo, oye, a dar la cara y a
tú mismo,
todo lo que
Carlos,
me quieras decir.
Tú mismo. Pero no es así.
Yo encantado te llamaré.
Lo habéis hecho mal.
Sin medios y
lo habéis
con
hecho
medios
mal. Y no pasa a reconocer. Me he equivocado. He puesto a las personas que no sabían. Pero tú te crees. Si estaba mirando. Si las alertas si se ponían de una manera. Si se ponían. La consellera se equivocó. Se equivocó.
No es así.
Buah. Vamos para adentro. Vale, sí.
Bueno.
Vale.
Encantado de haberte escuchado en cualquier caso, ¿eh?
En fin, este és el vídeo complet, perquè sou adults, podeu juzgar el que vos ha aparegut, perquè el que més mal més sap és que els vídeos se tallin i se facin tendenciosos, tant com a un costat com per a l'altre. Este és complet. Per cert, la Comunitat Valenciana concentra el 10,6% de totes les denúncies per radars de la Direcció General de Tràfic. Dels 50 radars que posen més multes de tota Espanya, dels que més multes posen, 6 estan en la Comunitat Valenciana. 3 a la província de Castelló, 2 a Alacant i 1 a València. Dels 6, el que més multes ha registrat està a la província d'Alacant, en la A70, concretament en el punt quilomètric, en el 8. Punt quilomètric 8. El següent que més multes ha posat està en la província de Castelló, en el punt quilomètric 365 de la AP7. I el tercer que més multes ha posat està a la Nacional 340, així també a Castelló, en el punt quilomètric 1010. El quart radar està està en la 9, en la 70, esta vegada en el punt quilomètric 27, i l'únic d'estos 50 radars amb més multes que està a la província de València està en el punt quilomètric 314 de la 3. És a dir, del 6, ojo, el segon on més se munten a Castelló i el tercer on més se munten a Castelló. Víctor Rubio.
Bona vesprada, Susana. El que anit anava ensenyant-li els cavalls el tiro i arrastre, no? que el visguer al radar, no?
Però bueno, que casualitat, del 6 que més multen a tota Espanya, el primer és d'Alacant i el segon a Castelló, i el tercer a Castelló. En fin, notícies del Villarreal Club de Futbol.
Sí, bueno, la notícia més important és que, com va anunciar ahir el Villarreal, n'hi ha 600 abonos a la venda i que demà els afortunats entre les 9 del matí i fins a les 7 de la vesprada, venda únicament presencial en les taquilles de l'estadi, i les 600 persones que tinguin la sort de comprar l'abono, pues podran veure la temporada completa del Villarreal.
Clar, però jo te preguntava, perquè m'ho desconec, i les 600, i esos 600 abonos són d'abonos que l'any passat estaven i enguany no estan?
Claro, gent que per alguna raó no ha volgut continuar.
I aquesta gent, a lo millor seran a l'altre puesto?
No, normalment és gent que a lo millor pues, ha faltat o ha faltat un familiar i ja no, dius, ja soles no vull anar, o que a lo millor econòmicament no t'ho pots permetir, però bueno, tampoc és un número
clar, però
realment que, molt excessiu.
Lo que jo te preguntava era si aquestes persones són gent que seran un altre puesto. No, són 600 abonos que no s'han renovat. Si haver renovat per un altre, contaria com un menys?
Claro, si ho dices 600 haguera renovat, serien 599.
Encara que per un altre puesto, claro.
Claro, claro.
Vale. Entonces, d'estos 600, pot ser que siguen tots. No sé, quantes n'hi ha de les més cares, d'abonos més cars?
És que
quin número n'hi ha?
Tampoc sabem realment en quines zones queden seients disponibles, però...
O sigui, que tu demà vas i te les jugues. I quan tu...
Bueno, jo crec que el que a les 2 de la matinada o 3 estiga fent cua podrà elegir més. El que aplegue tardet igual li queden cadires justes.
Tu arribes, el número 1, el número 2, tu es abandonas, ¿no? Tu arribes y dius, ¿cuántes quedan? Y te trauen todo lo que tienen, ¿no?
Supose que en el ordenador estarán disponibles todos los seients que queden y tú podrás triar, pero claro, torna a dir, el que va primer, tria primer.
Perdona. Tria, a ver, de lo que ya, lo que se te adapte, pero a lo mejor el que va darrere vol el, no sé, quan pot valer-ho de tribuna.
Crec que, claro, al no ser abono o que és abono nou, crec que la tribuna més barata estava sobre els 500 i algo euros.
Val. I un abono entremig?
Crec que el, digamos, el més barato a 300 no plega, a 300 euros no plega.
Pa tot l'any, en quan tenim Champion.
Claro, això òbviament són els preus, digamos, entrant la Champions, si algú per turno de treball creu que no poden anar a la Champions, també hi ha un abono que és únicament el digamos, abono Liga.
Que en este abono tu pots també elegir el abono Liga i avant, no?
Per supost.
Val. Estàs mirant el que valen els abonos?
Sí, estic a veure si pot... Mira, el, digamos, el més barato, que seria Esquina Fondo Norte en preferente, serien 295 euros, el abono general entran tota la Champions, i la tribuna preferente lateral o baja lateral serien 560 euros també el abono en tot, en la Lliga, en la Copa i en la Champions.
600 persones.
600 afortunats.
Afortunats.
Sí, la veritat és que... La sort de que...
Gaudir-li espectacle.
Claro,
no?
La sort de que hagin quedat algun abono per a la gent que se vulgui fer nova. Per exemple, jo conec una persona de Tarragona que estava tots els dies preguntant-me, però creus que podré fer-me, creus que podré fer-me? Doncs pues mira, aquesta persona té l'oportunitat de demà poder ser soci del Villarreal.
Quan obrin les taquilles?
Les taquilles obrin a les 9 del matí, però jo crec que... No vaig a ser molt exagerat, però si l'altre dia per a canvi d'ubicació a les 6 del matí ja n'hi havia gent, no crec que se'n vagi molta diferència.
Uh-huh. Demani alguna altra presentació?
No, les presentacions ja de moment les dues estan fetes, i el que sí que hi ha horari per a la jornada 3, que és el diumenge 31 d'agost a les 5 de la vesprada en Vigo, Celta-Vilareal.
Ostres, que calor.
Sí, el matiz del calor està ahí, per lo tant, veurem si al final és ese horari o no, però en teoria és el diumenge 31 d'agost a les 5 de la vesprada.
Diumenge a les 5?
Sí.
Alguna altra novetat?
De moment ja està tot bé.
Bé, pues ja saben, arribem quasi a les 2 del migdia. Demà tornem amb tots vosaltres, no, Víctor?
Demà estarem així.
A mi m'agradaria demà que ens portarés una fotografia, no? Per a veure aquesta cua, per a aquests 600 abonos que traurà demà el Villarreal Club de Futbol.
Segur que alguna foto n'hi haurà.
Pues ja sabem, demà a les 12, més i millor.